Bon dia a tothom. Benvinguts. Obrim de nou, com cada dissabte, la nostra finestra de bat a bat. Començarem escoltant l'espai Temps serà temps i el seguiran El planeta i l'art d'educar. Amb aquest darrer espai tancarem la finestra i obrirem un nou programa, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut. Comencem, doncs, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem en Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Benvinguts de nou al programa Temps era temps, el programa d'història de Ràdio Falset. Esperem que tots hàgiu descansat i gaudiu força d'aquestes festes.
Comencem un nou any. Durant aquest recent estrenat 2009 continuarem compartint amb altres l'aventura de descobrir i conèixer millor la nostra història.
I ho farem, com sempre, amb els col·laboradors del programa, Toni Orensanz i Pere Audí. Bon dia.
Bon dia.
I qui presentem avui, Isabel Gallà i Toni Orensanz, amb la col·laboració del tècnic Jordi Soldevila i avui amb la baixa d'Àngels Martí, que està indisposada.
El programa d'avui ens portarà de nou a Falset i al Priorat, al gener de 1939. Abans, però, Toni Orensanz ens introduirà al programa amb l'editorial que avui ens ha preparat. Quan vulguis, Toni.
TV3 s'ha endinsat els darrers mesos en una sèrie d'inspiració històrica. Ens referim a la controvertida Serrallonga, que un cop més ha posat damunt la taula, en aquest cas a la tauleta de la tele, la figura del llegendari bandoler. Més enllà de la seva qualitat televisiva, però, la sèrie ha resultat polèmica perquè els historiadors, que tenen la pell fina, han coincidit a dir que la sèrie històrica té pot de rigor històric i molt de llegenda pel broc gros. Tampoc no cal estripar-se les vestidures. Serrallonga és, des del romanticisme, un mite del catalanisme que neix al segle XIX, un personatge amb una base històrica, és cert, però que l'idealisme romàntic va manir amb una bona dosi de sal i pebre nacional i de justícia. I així hem conegut aquesta figura des de llavors, com un bandoler, a qui tots voldríem tenir com a col·lega de cara a lluitar contra la injustícia que campa per la nostra terra. Dit això, arribaríem fàcilment a la conclusió que no hi ha res millor per passar la història que inventar-se-la com et doni la gana o bé posar-hi una bona dosi de sal i pebre. Exagerem, naturalment, però és ben cert que la història és plena de mites com una casa de pagès. Com més salsa i mites hi posis, com més bona sigui la història i més llegendària, més fàcil és que la gent de carrer parli de la teva història i que ben maquillada tingui més números de passar a la posteritat. La història, per tant, és plena de mentides interessades i de mitges veritats que en un moment determinat a algú li ha anat bé contar, o bé per mantenir-se al poder, o simplement per explicar una bona història, cosa que sempre és tot un plaer. Sobre això que ens ocupa, la mitificació de la història, les falsedats que arrossega i la memòria col·lectiva, hi ha alguns llibres fabulosos. Ens agrada un, per exemple, el titulat Grandes mentides de la història de Pedro Voltes, gràcies al qual podem saber coses com que no consta enlloc que Neró volgués cremar Roma l'any 64, no surt en cap document de l'època. On apareix, doncs, en una novel·la, la novel·la Quo Vadis, que va inspirar la pel·lícula del mateix nom. I és que aquesta és una altra, per acabar d'arrodonir les mitges veritats, només faltava el cinema o la televisió. N'hi ha molts exemples. El xèrif White Earp, per exemple, el de la pel·lícula, no va ser ni xèrif, ni sabia fer anar el revòlver. O les bruixes de Salem, hi ha una pel·lícula prou bona sobre aquesta història, les bruixes no van ser cremades a la foguera. Això sí, no es pensin que les van perdonar, simplement van ser penjades. De fet, la història científica, tal com la coneixem avui dia, és cosa del segle XIX. Fins llavors, totes les històries començaven amb una història mítica com és el diluvi universal, l'Arca de Noé o Adam i Eva. La història de Porrera, que al segle XIX va escriure un il·lustre de la família Rabascall, comença amb Adam i Eva, i la primera història de Falset, escrita per mossèn Francesc Mestres a partir de l'any 1888, no podia ser una excepció. Mossèn Mestres, després de situar geogràficament el poble, diu el següent: «Antes de señalar la época probable de l'origen de la villa de Falset, será oportuno consignar algunos datos y antecedentes históricos». Punt i seguit. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal por su rebelión al precepto de Dios, los hombres y mujeres vivieron algún tiempo en los campos y bosques a manera de fieras salvajes. La història de Mossèn Mestre s'allarga després unes quantes pàgines parlant del diluvi universal que situa exactament al 1655 abans de Crist. I no és que Mossèn Mestre fos un illetrat, sinó tot el contrari. La seva història de Falset és fonamental i ell era un home cultivat que reproduïa la història mítica segons la cultura religiosa i catòlica imperant durant segles de forma unívoca. La història, per tant, és plena de mites que cal saber destriar i posar en quarantena si no volem que ens facin passar bou per bèstia grossa. I que consti que de llegendes sobre bandolers cèlebres també en tenim a Falset i al Priorat, que no tot han estat nyerros, cadells i serrallongues. Podríem parlar de Panxample, el de Quico Celio, o de Borraco, l'envenenador, que va fer de les seves a Falset, o això diu la llegenda. Però ho deixem per més endavant, que de Borraco en parlarem avui a l'Historietes de la Història.
La Torre de Guaita.
Tal com ja hem dit, avui ens situarem al gener de 1939. Ara fa, precisament, 70 anys. El nostre convidat de Torre de Guaita d'avui és Miquel Martorell.
Miquel Martorell, llicenciat en romàniques, Ciències Romàniques per la Universitat Central de Barcelona, és especialista en literatura popular, romanços de sec o de canya i cordill. Afincat a Siurana l'any 1971, és un prolífic investigador de la història local i comarcal. Ha fet treballs ben diversos, que tracten de la història dels gegants de Siurana, de l'origen del nom de Cornudella, o fins i tot dels guerrillers antifranquistes a les muntanyes de Prades i del Montsant.
L'any 2006 va guanyar el Premi Marcel i Sentís dels Jocs Florals de Torroja amb una obra sobre els refugiats de guerra al Priorat 1936-1939. Bon coneixedor de la batalla de la Serra de Montsant i Prades de la tardor i l'hivern de 1938, coneix bé l'entrada de les tropes franquistes al nord de la comarca del Priorat i la repressió que s'hi va desencadenar.
De fet, aquest dilluns 12 de gener, per exemple, s'acompleixen 70 anys de les tropes franquistes a Falset, de l'entrada de les tropes franquistes a Falset, volíem dir. Amb Miquel Martorell parlem avui, doncs, del final de la Guerra Civil al Priorat i de l'inici de la repressió franquista. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Miquel, s'ha estudiat poc el final de la Guerra Civil i el primer franquisme a la comarca del Priorat. Creus?
Sí, perquè com que tenim molt a prop la batalla de l'Ebre, a partir d'aquí ja no hi ha massa imatge de les coses, no? Però el que la gent no recorda, bé, els que s'ho miren de fora, no?, és de que el 24 de desembre del 38, incomplint una petició expressa del papa de Roma, etcètera, el general Franco doncs, va donar l'ordre de trencar el front, no a Balaguer, no a Mora, sinó a Sossa Serós, en contra de l'opinió del general de la divisió dels alemanys. No? Llavors, va trencar i si el dia 8-9 es planten a Prades, ja m'explicaràs, no? En pocs dies, després d'haver superat els enfangats de les pluges d'aquests dies, doncs arriben ràpidament fins a Prades. Abans, la República va donar l'ordre com fos de parar-los a totes, no? Els van aturar força un parell de dies a Granadella. I a Granadella, bueno, va ser un desfalc, no? Llavors, la segona parada que els hi van fer va ser a Prades. I va ser perquè aquells dies hi havia 3-4, diguem, entre 4 i 5 dies va haver-hi aquella boira plana que no es veu res, que no es veu ni un pam. És una boira que va arribar fins a Cabassers, o sigui, tota la muntanya va quedar amb una boira plana, no? De tal manera que els franquistes, bueno, franquistes eren la divisió de Navarra i els CTV italians, no? Ningú més, no? Doncs amb canons alemans, aquesta és altra, no? Doncs van donar l'ordre de no disparar a ningú perquè es mataven entre ells, no? El fuego amigo, no? O sigui, no es veien en absolut, no? Llavors, això va propiciar que la República pogués aturar aquesta invasió de punta de llança molt forta, moltíssima, a Prades, i bueno, van estar doncs, 3-4 dies parets a Prades. No? És més, van intentar, perquè esclar, tota la bossa republicana, material, camions, personal, etc., estava embossada a Prades, no? Els plans de Prades. Llavors volien sortir per la carretera que ara encara ens fa de riure, que és la de Prades a Capafonts, de Capafonts al Cuber... Bueno, ja m'explicaràs, no? Uh-huh. Allò segueix sent tan estret com abans. El que passa que abans no era ni asfaltat, no? Era un camí de carro, no? Llavors la República, els republicans van intentar eixamplar aquella espècie de pista tonta per poder treure com fos els camions, el material, etc., no? Aquesta batalla de Prades, que devia durar un parell o tres de dies, la discussió està si els morts d'uns i altres van ser 3.000 o van ser 5.000, no? O sigui, va ser un desfalc, no? Hi ha un fet curiós, tristament curiós, és que si coneixeu la zona, de Prades cap a la Febró hi ha una recta tremenda, fins que te'n surts ja a les baixades a la Febró, no? O a mà dreta cap a la pista de Siurana, no? A banda i banda hi ha una muntanya que ho tanca, no? A mà esquerra, segons surts de Prades, és les Deveses, i a mà dreta seria el Pla de la Guarda, no? Allò està ple de trinxeres, de metralladores, no? I ple de gent enterrada a base de tres rocs a sobre, no? Inclús ara encara trobem material de guerra en aquell lloc, no? Uh-huh. Van intentar els de la Quinta de Navarra doncs tirar en van allò, sota la boira, i bueno, van quedar escabatxats, no? Llavors, com a bons estrategues, van enviar els de l'Ucemes...
El tercio de l'Ucemes.
Sí. Això ho feien bastant, no? També ho van fer amb la punta Targa aquí a l'Ebro, ho van fer amb el Terç de Montserrat, no? I no va quedar ningú, no? Queden uns quants que van a la Quinta del Villarón a fer un homenatge,
no? Que del tercio de l'Ucemes no va quedar ningú, o molt pocs, no?
Són 800,
I no en va quedar ningú?
No va quedar ni 10. Uh-huh. I aquests són els que estan enterrats al cementiri de Prades, però a fora mirant a la Meca. Bueno, gràcies a Déu. No?
Un cop acabada la batalla, les tropes ja tenen ja més o menys el pas lliure i comencen a arribar a les poblacions. Què en sabem d'aquests moments? Què succeïa?
Aviam, una cosa és la punta de llança que ve per la cresta de la muntanya i que va de Socis, Maials, Castelldans, etcètera, etcètera, Prades, i se'n van fins a empalmar amb Montblanc, diguem-ne. Llavors, en 4 dies es planten a Valls, es planten a Tarragona, i de Tarragona pugen a Reus. Atenció, això és important, no? El qual vol dir que a dins ha quedat una bossa, no? Per què? Perquè els nacionals no han passat, el Llague no ha passat Mora fins que no ha vist una mica clar el tema de dalt, no? Ja. Llavors, queda una bossa que és Montsant. I a Montsant hi ha unes hòsties tremendes, que a més una mica et mires el mapa i no ho entens, no? Què hi busquen allà, no? Però bueno, els van donar l'ordre d'avançar per allà dalt i els altres de resistir i au. Fins que un bon dia els republicans tenen l'ordre perquè es veuen envoltats pels que venen pel Perelló, que com es despisten es quedaran allà clavats, i llavors comencen a baixar de Montsant, pum, 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 pum. Durant tot un sant dia van estar passant pel carrer de la Morera i arribar al carrer Major i sortir cap al carrer de Reus, a Cornudella, tropes i tropes i tropes i tropes i camions. No?
Però, Miquel, quin sentit té aquesta última batalla? És a dir, militarment?
No, ni un. No, a més, és una cosa molt curiosa que s'està estudiant, perquè s'han trobat els arxius de la divisió Condor, no a Berlín, sinó s'han trobat als Estats Units, i el general de la Condor estava molt, molt, molt emprenyat. Era la tercera vegada que deia, si això no es fa així, jo me'n vaig, no?, amb tota la meva gent. No? Bueno, i tampoc es va fer així, i li van dir, vostè no marxi, pobre de vostè. No? Però bueno, què hi feien a dalt de Montsant, no? No s'entén en absolut, no? I a Montsant ja mor Rabarullo. I quan es va haver acabat la invasió, diguem-ne, doncs Scala Dei, durant més de 15 dies, no més, però 15 dies, 3 setmanes, la Guàrdia Civil agafava el personal, els feia anar fins a Montsant, amb mules, no sé què, a baixar morts, a baixar material, etc. Bueno, què hi feia aquesta general, no? No s'entén, però bueno.
Però les tropes, un cop, les franquistes, un cop entraven a les poblacions, com actuaven? Amb la població civil o...?
No, aviam, les tropes anaven per feina, no? Si a Prades, doncs, el que fan és que al cap d'una setmana arriba la secció femenina, que això ho feien molt, i agrupa crios i iaios a buscar morts por ahí, me traio los papeles, això ho fan perquè busquen els seus, no? Els altres se'ls infot, no? Busquen els seus i amb els papers que... Els soldats no duien la xapa americana, aquesta de les pel·lícules de Corea, no. Duien pues, la carteta que acaben de rebre, la carta que han fet i que quan tornin de la tropa doncs enviaran, etc. No? Llavors, amb aquestes cartes saben qui són seus i qui no, no? Aquests que són seus els porten al cementiri, lloguen, suposo que no paguen a la vida, no? Lloguen un ninxo i allà està. I al cap d'un mes, mes i mig, una ordre en el jutjat de pau de registre de que avisi les famílies, a qui lo tienen, etc, etc. No? Se'ls hi cobra un feix, que són els que hem trobat, no? Llavors, no fan res més que això. Qui ve després seran els polítics, per dir malament la paraula, no? Els que, com a Cornudella, no? Al cap de 15 dies d'haver passat les tropes, doncs apareix un tio que havia estat al poble i que va ser represaliat, i ve de saber, la pel·lícula és molt complicada, i aquest tio torna a aparèixer i és el cap de flas, eh? Ja està. I aquest comença a dir, aquí, fulano, 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 i en papera 50, no? En qüestió d'un parell de mesos, 50. I un poble com a Cornudella, que no ha passat res durant la guerra, entenem-nos ara, no? O sigui, no ha hagut gent desapareguda, no ha hagut fusellaments, no ha hagut brigada de la morte, no ha hagut res. Els capellans els han agafat, els han amagat, quan no han pogut més els han portat al barco, els han passat per comissaria perquè quedi constància que no els hi passi res, etc. I al cap de 15 dies els han deixat lliures. Doncs aquest tio comença a denunciar pa, 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 un, no. I el primer que fa és que el que ell creu que és l'inductor ideològic de tota la revolució del poble, mare de Déu, no sé què, no sé què, perquè ja el 34 havia actuat, aquest tio l'agafen i el pelen. I clar, el poble es queda com acollonit, no? I a partir d'aquí comença a emparar el personal, no? Pàjaro, eh?
Però en aquest cas hi ha matisos, no? Perquè hi ha, és a dir, durant un temps, diguéssim, actua aquest cap de falange, però hi ha un moment que la cosa se li torça.
Home, sí, però esclar, però quan ha actuat ja ha empaparat 40 i pico 50 persones, no? Aquest senyor comença a actuar al febrer, sí, entre les tropes el 14, no? 14 de gener. Passen i se'n van, no? I s'acabó, no? Tothom torna a casa i aquí no passa nada, i bueno, pues, anem fent, no? Tornen els quatre exiliats de dretans que s'havien fugat per ell, quatre. Bueno, ja està, el poble torna a funcionar, no? La gent no es parla, la gent malícia, el que vulguis, no? I aquest senyor comença a actuar i comença a detenir. I les primeres detencions que es fan, les fa perquè fa una denúncia de viva veu, ni escrita.
O sigui, la repressió va començar immediatament. Vaja.
Immediatament, no?
Però quan dius empaperar, vols dir, els ficaven en presó, no?
Sí, home. La primera tongada que empaperen, en fusell de l'un, la gent diu, hòstia, això va en sèrio, no? Què ha passat aquí, eh? A més, empaperen i fusellen una persona que no ha sigut ni alcalde. I la denúncia que fa verbal aquest pàjaro, que així s'ha de dir, Domingo Rosendo Domingo Pont, menja del poble, doncs aquest senyor doncs diu que és el ideólogo a través del qual que no sé què, A més, diu coses peregrines, no? Que el comitè cada dia al dematí anava al bar, es reunia amb ell i d'allà traia les consignes. I quan s'acabava el dia, tornaven al bar. Clar, quan són les 7, al bar la gent es torna a trobar, no? Digo jo, no?
Doncs,
llavors passaven comptes i així cada dia els hi feia la pel·lícula, no? De bojos, no? I, bueno, i a partir d'aquí el que vulguis. Ara aquest senyor arriba un moment, bueno, aquesta és molt grossa, no? Aquest bon home és fill de Lleida, és de l'any 1890, por ahí, no? Aquest, quan acaba metge, quan acaba la carrera, doncs la primera vegada que ens apareix a García. Bueno, pues molt bé, tal dia farà un any, no? García és cap a una zona on els metges, doncs, devia estar un forat i anaven a patallar, no? Bueno, pues molt bé, va allà. Llavors apareix a Cornudella l'any 34, 33 i alguna cosa. A la seva declaració, quan el detenen, perquè l'acaben detenint, ja explicaré de què va, doncs el tio explica que ell és de dreta, saltaria, que és una persona que s'ha matat pel sistema, no? I que inclús de la seva butxaca ha pagat quantitat de vots, però que ni por eses, és que aquest poble és tan maleït que està molt ancorat a l'esquerra, que ni amb els seus vots que ell ha comprat, a més ho diu clarament davant de la Guàrdia Civil, no? I no se n'amaga, no? Que és un poble molt difícil i que no sé què, no sé què, no? Aquest senyor, quan el comitè té por dels del canal de Porrera, dels de la Brigada de la Muerte, no sé què, agafa els 7 o 8 dretans, els deté, els du amb gent del comitè fins al barco i al cap de 20 dies, amb un informe favorable, els deixen lliures. El mateix fa amb els capellans. Els capellans els agrupa tots, els envia al Molí Salvat, allà perduts, quan veu que no hi ha més manera, els va buscar amb un cotxe armat del comitè, els du al barco, els passa per comissaria, perquè constin que els ha passat, i els deixa amb el barco i al cap de poc els deixen lliures. I aquí s'ha acabat. Aquí s'ha acabat tot el follon, a part de les col·lectivitzacions, etcètera, etcètera i tal, no? Bueno, aquest senyor es fon, ell declara que quan ha estat a Barcelona, fugat ja del barco, del Rio Segre, mare de Déu, no? Doncs declara que l'han detingut els del CIM amb una xeca. La declaració de la Guàrdia Civil diu que no, que aquest tio s'incorpora com a metge de les Brigades Internacionals, o sigui, a poca broma, no?, con los rojos. Però quan venen els franquistes, aquest tio al cap de 15 dies ja està allà al poble, cap de la Falange, i comencen a preparar el personal. Pum, 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 pum.
Escolta, pum, pum, pum. És que em sembla que si no tindrem temps, no, perquè se'ns està acabant el moment de l'espai, el temps de l'espai. Has dit que el deté la Guàrdia Civil finalment.
Sí, home.
En aquest senyor, que és el cap de Falange.
Sí.
És per situar els nostres...
Saps amigos. Què fa aquest pàjaro?
Això és el que t'anava a preguntar. Per què el detenen?
Aquest pàjaro agafa un per un els del comitè. De tota la guerra. I li diu, hi ha vostè 500 pessetes, vostè 250, vostè 1.000 i alguna cosa.
O sigui, els hi fa xantatge.
Hi ha gent que ha d'emmallambar les seves finques. Això ho sé pel banc. Això ho he investigat jo. Hi ha gent que queden tan acollonits. A més, com que a la primera de canvi ha fotut una tongada i n'han fusellat un, tothom va de cul. Fins que n'hi ha... espera't, n'hi ha una altra més divertida. Un bon dia es veu que se li acaba, diríem, les finances, dit amb mala hòstia, no? Reuneix l'últim ajuntament i el primer comitè, perquè Cornudella no es canvia el 18 de juliol, no, es canvia primers d'agost, no? Llavors, ell diu que són responsables tots. I en deu reunir, doncs, a ser 10 o 12, no? Els diu que tots són 3.000 pessetes. Això consta en papers, eh? O sigui, no m'ho invento. No? I, a més, això com a conjunt, no? I, a més, cada un són 500 més.
I, si no,
I si no, doncs ja ho saben què ha passat amb aquell, no?
Sí, sí.
Fins que n'hi ha un que diu no. Josep Marçal diu no. L'agafen i el detenen. Llavors, mentre està detingut aquells dos dies a la comandància de posta del poble, paguen, la família paga acollonida, no? Llavors el tio se'n va allà i se'l treu. Però ha tingut un error, ha canviat el comandant de posta amb aquests dies. I el comandant de posta no sabia de què anava el follon, no? Llavors diu, bueno, i com és que de nit aquest tio que jo he detingut me'l treuen? No, és que ha pagat... Com que ha pagat? Què ha pagat aquí? I comença a estirar fils, estirar fils, i surt l'hòstia, no?
Ja.
El detenen, fan l'instrucció a Cornudella, llavors allà surt la tira de coses, no? Comença a sortir molta gent, aquests calés ell diu que són per al fondo de no sé què, busquen els llibres de contes de Fete de les Fonts i no surt enlloc.
Se'ls havia quedat, vaja.
Home, total, que l'envien a la presó del castell de Falset, entra avui a les 7 de la tarda i demà a les 6 de la matí és fora, si no el veixin pelat, imagina't tu.
Clar, envoltat de...
I l'envien en prisió preventiva, no a la presó de Tarragona, sinó al local del Movimiento.
Ja.
Bueno. El fiscal, fixa-s'hi la cosa és gruixuda, el fiscal demana 12 anys. El fiscal d'ells, no? L'informe de la Guàrdia Civil, el comandant de Puesto Nou, ve a dir, i per això hemos luchado nosotros, me cago en l'ou, no sé què, etcètera, etcètera, tal, per aquesta gente, etcètera, etcètera. Es fon, no li passa res, i ens apareix de... metge de Garcia un altre cop, l'any 42. Es mor el 52 a Cubelles i del dia fa un any. Però totes les denúncies de Cornudella, totes són firmades per ell. I quan ell no pot firmar perquè li sembla que és excessiu, firma el seu fill. Que el seu fill anava dient al bar, ara ens sentiran, això m'ho han explicat gent, no? Ara ens sentiran aquests que ens volien agafar, que no sé què, no sé què. Ara sabran qui som nosaltres. Home, suposo que els altres pobles del Priorat no era tan bèstia, ni tan mafiós.
Ara ens podem centrar una miqueta, no, a Falset, i que té també força informació sobre la repressió, és el Toni, no? Toni, què ens podries dir? És semblant al cas de Falset, el que ens explica en Miquel?
A veure, en el cas de Falset, pel que anem sabent, després de mirar Consells de Guerra i la causa general, etc., sí que hi ha algunes similituds amb el que comentarà el Miquel, no? És a dir, a veure, de 100 Consells de Guerra que fins ara he mirat de l'any 39, 40, 41, 42, un 42%, és a dir, 42, porten la firma d'una mateixa persona. És a dir, per tant, estem parlant de que en bona part la repressió franquista a Falset de les primeres setmanes i dels primers mesos posterior a l'entrada de les tropes franquistes respon a l'actitud que adopta una persona que és en aquell moment el jefe de la Junta Gestora de Falange que es constitueix el mateix 12 de gener. No? Des d'aquest punt de vista sí que és evident que la repressió als pobles podia variar molt en funció de quina era l'actitud que adoptava el responsable. Tot i això, és evident que el règim incentiva la repressió. I que aquí a Falset, per exemple, el 13 de gener ja hi ha detencions, és a dir, les tropes franquistes han entrat el 12 de gener i el 13 de gener hi ha denúncies.
O sigui, com en el cas de Cornudella.
Com en el cas, és a dir, el 13 de gener hi ha una missa de campanya a la quartera, hi ha detencions mestre mentre s'està celebrant la missa.
Oh, aviam, a Cornudella els primers detinguts no van a Falset, perquè encara no funciona Falset. Van a la presó de Reus i estan dos dies a la presó de Reus i després els posen al castell.
Perquè a Falset encara no...
Encara no va.
Des d'aquest punt de vista, diguéssim, sí que hi ha similituds. El que passa és que bé, el cas de Falset possiblement sigui més enllà de que hi hagi una persona que, insisteixo, almenys la documentació demostra fins ara que un 40% dels sumaris mirats dels Consells de Guerra de la gent jutjada després de la guerra responen a la denúncia d'una persona, sí que sembla que és una cosa més coral. aquí la guerra ha sigut molt dura, el 36, etcètera, etcètera, i hi ha molta gent disposada a col·laborar en les denúncies. Ja. Tot i que això també és evident una cosa, moltes vegades costa de discernir fins a quin punt hi ha gent que està denunciant voluntàriament o està denunciant en molts casos perquè no té més remei. Perquè no té més remei per xantatges, per pressions o perquè és el que una mica el règim indica.
I perquè els civils diuen usted ha de denunciar.
Exacte.
I fa la gent molt acollonida, aviam què ha de dir, no?
Exacte, i moltes vegades en molts casos es diu, home, però com és que no el denuncies? Tu no saps que aquest era un roig? I en aquell moment dir, jo no em vull involucrar, implicava una desafecció. I per tant, jo crec que hem de ser, més enllà de que hi ha gent que s'hi recrea, en les denúncies al 39, i això és una cosa que es veu quan mires els Consells de Guerra,
també hi ha
gent que s'hi recrea i que veus que realment té una ànsia de revenja incommensurable, també jo crec que hem de ser molt cautes a l'hora de jutjar segons qui t'apareix.
L'ambient és molt dur, eh?
Molt dur.
Ara, hi ha casos, si em permeteu un segon, hi ha un cas, hi ha un de Cordella de la Quinta del 28 o por ahí, que com a soldat ha caigut por ahí, bueno, i està a León, a classificació, no? Llavors rep una carta de casa seva que el fill gran, que té 13 o 14 anys i deu escriure perquè sa mare li ha dit, diu, escolta'm, l'amo, sí, som mitgers, no? L'amo que nosaltres li hem guardat les terres col·lectivitzades, i llavors m'hi poso jo perquè no sé què, no? Que li hem guardat les terres, ara ens reclama cada setmana 20 pessetes i a l'any 500 dels 3 anys que hem estat a les seves terres. Què hem de fer? Contesta el pare amb una carta dient, pues espereu-se que jo dins de 4 dies tindré els avals, tornaré a casa i ja ho arreglarem. Però sàpigues que això és la justícia d'aquests que han guanyat. 12 anys.
Li van caure 12 anys de presó.
Li van caure 12 anys. Li requisen la carta, li censuren i li foten 12 anys.
Pel comentari.
Guapo, eh? Sí, ja no hi havia el doctor Domingo, no? O sigui que això és el sistema, no?
Bé, ho hauríem de deixar aquí. Com sempre, el temps ens queda curtet, però estem en un programa de ràdio. Fins un altre, Miquel, i en tornarem a parlar.
D'acord.
El calaix, desastre.
Obrim ja el nostre calaix desastre, on trobem una mica de tot. Per començar, el Pere ens parlarà sobre Formós Plaja.
Formós Plaja va néixer a Palamós el 1889 i de jovenet, entre altres coses, va aprendre a fabricar explosius. Si bé de grandet es va dedicar a elaborar dinamita pel servei, és a dir, premsa anarquista que ajudés a les classes populars a prendre consciència de la seva situació i a dotar-los d'òrgans propis d'expressió. En cosa d'uns 5 anys, entre 1918 i 1923, va editar i dirigir publicacions anarquistes a Reus i Tarragona, Fructidor, Acràcia, Los Galeotes. Bé, les dirigia quan no estava a la presó, on passava temporades de tant en tant. En una ocasió, cap al 1920, després de fer una excursió pel Priorat, intentant escampar la vaga general revolucionària, fou desterrat a Bot. Quan emprengué el camí de retorn, anava carregat del menjar que li havien preparat les dones del poble. S'havia posat a la butxaca gairebé tothom. El menjar era pel camí, de tornada, camí que, com el d'anada, els desterrats l'havien de fer a peu, dormint en presons de partits judicials, en estables, en fi, on s'escaigués. Anaven lligats i escortats per la Guàrdia Civil, i si et deslligaven per algun motiu, era perillós fer moviments sospitosos, donat que et podien aplicar la llei de fugues, és a dir, disparar-matar. Així anaven les coses aquells anys. Si en voleu saber més, podeu llegir L'anarquisme a Tarragona, 1917-1924, Formós Plaja i Carme Paredes. Carme Paredes era la seva dona. L'obra recull els anys que Plaja va passar per les nostres terres abans d'anar cap a Barcelona i forma part de la tesi doctoral que presentà a la Universitat de Salamanca Ignacio Clemente Soriano Rodríguez. Podeu trobar tota la tesi sencera per internet. Ara bé, paga la pena gastar-se uns quartets i tenir l'estudi en paper. Hi ha unes fotos molt interessants que no figuren al PDF que trobareu per la xarxa.
Tornant o continuant a la repressió, amb la repressió del 1939... Es pot visitar a Perpinyà fins al 17 de gener una emotiva i impactant exposició. El títol és L'exili dins de la mirada de Manuel Moros. Un pintor franco-colombià, Manuel Moros, tal com hem dit, que residia en aquells moments a Cotlliure, Va quedar impressionat per la marea humana que envaí la plana del Rosselló el 1939, després de que es va obrir la frontera. Llavors agafà la seva leica i durant més d'una setmana va anar amunt i avall de la carretera de la vora del mar, on passaren 150.000 persones, entre ferits, homes, dones, infants sols i infants acompanyats, soldats de la lleva del biberó, convois de l'exèrcit republicà. És realment un autèntic document que qui tingui l'oportunitat val la pena d'anar-lo a visitar. Està al Polvorí de Perpinyà, al carrer Rabelais.
Historietes de la història.
Avui hem començat el programa parlant de bandolers i d'això també va avui l'Historietes de la Història. Hem esmentat només començar la història de Borraco el Envenenador, una història poc coneguda, un relat editat a final del segle XIX en una col·lecció popular titulada Bandidos Célebres Españoles. I és que d'això va aquesta narració d'un bandit conegut com Borraco i que, segons això, va actuar falset. El relat comença així. La villa de Falset, en la época que se refiere esta verídica narración, contaba con un reducido vecindario de cuya salud estaban encargados un médico y un farmacéutico, ambos establecidos hacía tiempo en la localidad. Però va passar que el metge falleció de repente y el ayuntamiento, para cubrir la plaza vacante, hizo varios trabajos que no dieron resultado, debido quizás a la no muy espléndida remuneración oficial. Com que el metge cobrava poc, finalment qui va fer cap a Falset va ser un tal doctor Mandri. ¿Y qué pasaba con el doctor Mandri en cuestión? Elemental. Bajo esa personalidad completamente falsa se ocultaba un criminal de los más terribles y de los más feroces sentimientos, Borraco. El tal Borraco, doctor Mandri, la va fer grossa Falset. Bàsicament, la seva estratègia consistia en verinar a vídues amb objecte d'apoderar-se de la seva fortuna. I això és el que conta el relat de Borraco, l'envenenador, un bandit ja cèlebre que al nostre poble, suposadament, va incrementar la seva celebritat. És difícil determinar què hi ha de cert darrere d'aquests i d'altres relats semblants, habituals a cavall entre el segle XIX i el segle XX. La història de Borraco, l'envenenador, també figura en un llibre titulat Història de les Esquadres de Catalunya, su origen, sus proezas, sus vicissitudes, intercalada con la vida y hechos de los más célebres ladrones y bandoleros. Però tant com altres llibres de l'estil perseguien més que la veritat en majúscules una certa popularitat i per aconseguir-ho, sovint en les històries es devien barrejar fets reals amb elements orals, llegendes i aportacions d'allò més novel·lesc. Quina és la base, però, de Borraco l'envenenador? Realment la història, ni que estigui finalment exagerada, va succeir, ni que fos una mica, a Falset hi va fer cap un bandoler que es feia passar per metge? Qui ho sap? Potser estaria bé mirar-ho, però mentrestant el que tenim és un relat, el de Borraco, l'envenenador, i el seu alter ego, el doctor Mandri.
Gràcies, Toni. Arribem ja a la banda sonora, història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
La repressió franquista va estar perfectament organitzada i planificada. Per a dur-la a terme, fou molt important la documentació incautada a partits i sindicats. Tanmateix, la idea de recollir-la no va sorgir entre els sublevats, sinó que va ser dels assessors nazis. Aquests, als primers temps de la guerra, van restar esglaiats al comprovar que, quan una localitat queia en mans de les tropes franquistes, els escamots de Falange es dedicaven sistemàticament a encendre fogueres de Sant Joan encara que no toqués. El combustible que les feia cremar eren els documents d'aquests sindicats, partits, de qualsevol entitat que no s'havia adherit a la sublevació militar. Avesats ja feia temps a reprimir els seus dissidents, els nazis coneixien bé el gran valor que aquests documents podien tenir. Eren una prova clau de la participació de moltes persones en aquells organismes que no se'ls volien sometre. I com a prova clau calia conservar-los per a incriminar els dissidents del nou ordre que es volia imposar. Per això, el 27 d'abril de 1938 es creava a la part d'Espanya que controlava Franco la Delegació de l'Estat per a la recuperació de documents. Fou així com una bona part de la documentació d'aquests sindicats, d'aquests partits, es va salvar. Les operacions de recollida de la documentació es prepararen minuciosament. Barcelona, abans de l'entrada de les tropes franquistes, es va dividir en zones. A cada zona es va establir una mena de magatzem central on s'anava dipositant tot allò incautat a l'àrea en qüestió. Aquesta documentació s'estudiava, es subratllaven en vermell alguns noms, es feien anotacions i la informació que se'n derivava servia per a inculpar els processats pels tribunals franquistes. Com podeu veure, tot perfectament organitzat i planificat. És ben conegut com aquesta documentació feu cap a Salamanca, trobant-se dipositada avui dia a l'Arxiu General de la Guerra Civil, un antic edifici barroc de primeries del segle XVIII que va ser construït per a ser un dedical, un hospital dedicat a acollir nens abandonats i que va acabant acollint documents abandonats i incautats. L'edifici estava situat al carrer Gibraltar. I diem estava no perquè se l'hagin traslladat pedra a pedra a un altre carrer. No, el que ha canviat és el nom del carrer. Quan va començar el trasllat de la documentació de la Generalitat Republicana de Salamanca a Sant Cugat, l'alcalde de Salamanca es va rebotar, i molt, i va decidir canviar el nom del carrer. Ara, si voleu anar, cal preguntar pel carrer de l'Expolio. Segurament es referia al fet que els papers tornessin a Catalunya. Encara que ben mirat, també es pot referir a l'Expolio franquista. La placa del carrer no ho aclareix. Sort que els salmantins i el personal de l'arxiu són molt amables. Ho trobareu tot de seguida. I per ajudar el senyor alcalde de Salamanca que se li passa el rebot, una miqueta de marxa amb la versió que Tina Turner feu de Proud Mary, el vaixell que orgullosament passeja a temps passats pel Mississippi.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
One minute
and
of
rough.
Sleep. And I will
but we're going to take the beginning of this song.
The thing might
and do
have
it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're
going to
do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. We're rolling,
ooh, rolling, ooh, rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man
every night and day.
And I never lost 1 minute of sleep.
And I was worrying
about the way the things
Working for the man every night and day. And I never
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.